Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell. Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Va, com ja sabeu, arriba l'hora de parlar de diners, d'economia, de deixar els comptes clars, i ho fem en aquest espai que compta amb la col·laboració amb el Banc Sabadell. Com ja és habitual, vosaltres ens podeu fer arribar les vostres consultes en nota de veu al WhatsApp del programa, al 663-9930-62. 663-9930-62. Recordeu, qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, aquest és el tema del dia, ara en parlarem, ens els podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts. Bé, d'entrada, deixeu-me presentar-vos a aquesta hora qui ens acompanyarà avui en aquests comptes clars. Ell és el Jaume Vilalta i és especialista en inversions de clients de Banc Sabadell. Hola, Jaume, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me a participar en el programa.
Res, gràcies a tu per ser-hi. Jaume, segons el teu punt de vista, quina és la vostra filosofia d'inversió? O sigui, és possible multiplicar els diners en poc temps?
Bé, la nostra filosofia d'inversió i la que intentem transmetre als nostres clients està basada en la inversió a llarg termini. Nosaltres el que no fem és el que es coneix com a trading. És a dir, no intentem entrar i sortir de les inversions buscant beneficis ràpids, sinó el que busquem és que hi hagi un increment sostenible del patrimoni dels nostres clients. Partim de la premissa que els mercats financers són racionals a llarg termini. I la tendència sempre és alcista, és positiva. I d'aquí la importància de no anar mirant les nostres posicions diàriament. S'ha de deixar que la inversió maduri, que vagi més enllà dels períodes aquests de volatilitat, de pujades i baixades, que sense dubte ens trobarem en el camí. Nosaltres, amb aquesta filosofia que comentava al llarg termini, el que pensem és que el temps és un gran aliat per l'inversor i juga a favor de l'inversió pacient. Quan parlem amb els clients, el que expliquem és que és més important el temps en què et mantens invertit que no pas intentar cronometrar, intentar batre el mercat, és a dir, fer market timing. Intentant anticipar-se al mercat i buscar aquest moment òptim per realitzar les inversions.
Ostres, Jaume, realment, és que, clar, sort que et tenim avui, perquè tenim moltes preguntes a fer-te en aquest camp. No, de debò t'ho dic, perquè ho estàs parlant, estàs fent una molt bona radiografia de què són les inversions de clients. Jo suposo que el primer que et pregunten als clients quan volen fer una inversió és com els beneficis s'obtenen ràpids o no?
És el que et deia, s'ha de buscar al llarg termini, s'ha d'esperar que aquesta inversió maduri. I un cop fet això, un cop va ser aquesta paciència, aquesta disciplina en la inversió, segur que s'obtenen beneficis. Ara, el que no podem fer és intentar córrer per obtenir aquests beneficis.
Clar, llavors, és possible controlar els riscos associats a les inversions? Jaume, això com ho tenim?
Bueno, aquesta pregunta té una mica de trampa. De fet, si ho mirem objectivament, tota inversió té un mínim de risc. Com a mínim, el risc de perdre el poder adquisitiu a causa de la inflació. Si tens els diners parats, ja se t'està menjant la inflació. Si inverteixes i no assumeixes gens de risc, també, o un mínim de risc, sí que estaràs perdent aquest nivell adquisitiu. De fet, no hi ha inversió sense risc. El que sí que es pot fer és buscar reduir aquest risc de les inversions. Una manera molt efectiva de fer-ho és mitjançant la diversificació. Una bona diversificació en la nostra cartera d'inversió és clau. Al diversificar, podem fer-ho en diferents tipus d'actius, de geografies o de sectors, inclús de moneda. Però el que és controlar-los al 100% és una cosa que no es pot fer.
Ai, mira, és que jo ara t'ho anava a preguntar, això. Jaume, si hi ha alguna manera d'obtenir guanys sense assumir cap risc, però això, pel que és, la resposta que m'has donat ara mateix és impossible, no? O sigui, sempre hi ha d'haver un mínim de risc, no?, en aquestes inversions.
De risc, i per això tenim l'opció aquesta, entre d'altres, de tenir una cartera ben diversificada. Val. D'aquesta manera, aquesta inversió és menys vulnerable a les pèrdues extremes quan hi ha moments de baixades fortes de mercat, i si ho diversifiquem i no ho concentrem d'una manera excessiva en un sector o en un actiu en particular, podrem moderar aquesta variació de rendibilitats. Per exemple, durant períodes de volatilitat, quan veiem que hi ha incertesa, el que fem és mantenir una mentalitat centrada en els objectius de llarg termini. D'aquesta manera, també ens ajuda a evitar aquestes reaccions impulsives, més emocionals, que ens poden fer sortir de la inversió i prendre decisions que no sempre són les més adequades.
Quina creus tu que és la importància? Perquè ara que estem, jo crec que ara, mira, amb les inversions m'està quedant clar que és importantíssim tenir el concepte de, del temps, no? Quina és la importància? Correcte. És així, no, Jaume? Jo sóc gairebé...
Sí. Vas bé. Sembla que s'està entenent.
La importància de mantenir-se invertit a llarg termini, fins a quin punt és important?
Bueno, és el mercat... És el que comentava una mica anteriorment. El mercat el que fa és premiar a l'inversor constant, a l'inversor més metòdic.
Val.
Vale? Per tant, si intentes anticipar-te al mercat, si vols jugar, diguem-ho d'aquesta manera, és difícil que tinguis beneficis d'una forma consistent. Per tant, la constància i la disciplina són fonamentals per aconseguir els nostres objectius financers. I mantenir-se invertit el que permet és beneficiar-nos dels millors dies de rendibilitat del mercat.
Val.
De fet, no només és important invertir a llarg termini, sinó el fet de mantenir-se invertit, és a dir, no fer aquestes entrades i sorties que comentava. No s'ha de sortir de les inversions quan les coses no van bé i tornar a entrar quan les coses es recuperen. Fent-ho així, el que perds són els millors dies de mercat, que històricament està comprovat que aquestes majors pujades del mercat venen justament després d'aquestes baixades. Si tu el que has fet és desfer posicions, si tu dius, ostres, tinc por, me'n vaig,
val.
Després, quan vulguis tornar a entrar, t'hauràs perdut aquesta pujada. Per tant, és important invertir a llarg termini, però a més, ser constant i mantenir-se invertit.
Escolta, i el que m'ha cridat molt l'atenció, Jaume, és la importància que tenen les emocions a l'hora d'invertir. Ens ho pots explicar, això?
I tant, per suposat. De fet, és una disciplina que explica el que són la influència de les emocions, intenta explicar com es pot traslladar en el món de la inversió, és les finances conductuals. Les finances conductuals són aquesta àrea d'estudi que explora com els factors psicològics i emocionals influeixen en la presa de decisions financeres, tant d'individus com del mercat en general. El mercat, la tendència del mercat també ve moltes vegades influenciada per aquestes emocions. És a dir, les finances conductuals el que fan, simplificant-ho molt, és agafar el millor de l'economia i de la psicologia. El model tradicional d'economia el que fa és assumir la racionalitat perfecta de tots els agents econòmics. Vale? Mentrestant, el que fan les finances conductuals és reconèixer que els inversors sovint prenen decisions esbiaixades, que són basades en les emocions com, per exemple, la por, la cobdícia o l'excés de confiança, en comptes de consideracions purament racionals.
Mira, fem una cosa, ens estan arribant... Mira, Jaume, estàs creant moltes preguntes.
Vale.
O sigui, doncs... això és bo.
Intentarem resoldre-les.
Això és bo. Recordem als nostres oients que encara esteu a temps. Tenim el Jaume Vilalta, que és especialista en inversions de clients de Banc Sabadell. Estem parlant sobre les inversions, els comptes clars aquí, fabricació pròpia. Si teniu algun dubte, encara tenim el Jaume, uns minuts, 663-99-30-62. Si et sembla, Jaume, passem a repassar la notícia del dia econòmica i després el que farem és intentar resoldre tots els dubtes. Anem-hi?
Perfecte.
Doncs com dèiem, també volem comentar una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, Jaume, la veritat és que a mi personalment em costen una mica d'entendre. Una notícia que llegíem avui al diari El Mundo i que diu que l'índex de la por es dispara a màxims i les borses pateixen caigudes per la resposta anunciada per Israel. Jaume, d'entrada, què és això de l'índex de la por? Ara que estàvem parlant també, no?, d'aquestes emocions.
Sí. Bueno, bé, comencem definint què és l'índex de la por o el VIX, també conegut com a VIX. Aquest índex és el primer índex de referència, vale? Que el que fa és mesurar les previsions del mercat sobre la volatilitat futura i es basa en les opcions de compra i venda de la renta variable americana, del que és l'índex Standard & Poor's. El que fa aquest índex és ajudar-nos a comprendre quina és la percepció, això que comentava de les emocions del mercat, en un futur. I varia entre la por i l'optimisme. És a dir, la por és quan tens un valor de por o d'optimisme, això va cap a la punta, va cap als extrems, diguem-ho així. I el que fa és ajudar a comprendre quina és la temperatura del mercat, què respira, per dir-ho d'alguna manera. Un VIX per sobre de 30 generalment està vinculat a moments de turbulències, de volatilitat. mentre que si està per sota de 20, es pot considerar que els mercats consideren que s'està en un bon moment, en un moment d'optimisme. Però, com deia, aquests moments de pujades i de baixades, d'incertesa, al final el que són és soroll. Són notícies a curt termini que poden afectar en períodes puntuals, però en el llarg termini al final torna la calma i la tendència sempre és positiva.
D'acord. Llavors, l'altra part de la pregunta era el paper que juga el context internacional en aquestes borses de tot el món, no? Fins a quin punt és important?
Bé, les borses, idealment, basen el seu comportament en elements econòmics. És a dir, el que fan és cotitzar els beneficis futurs o tots aquells elements relacionats amb l'economia que poden impactar positiva o negativament en diversos sectors. Això ajuda a seleccionar aquells sectors o companyies que tenen els millors beneficis basats en l'entorn econòmic. Tot i això, l'entorn econòmic està molt influenciat pel context geopolític, tant a nivell nacional com internacional. Per tant, dins d'aquest context geopolític podem trobar-nos, doncs, com està passant ara mateix amb eleccions en diversos països, en diverses regions, que tindran impactes en aquestes polítiques que després poden modificar l'economia, o conflictes a nivell local, com aquesta notícia que comentaves, que pot impactar a nivell global, com per aquest conflicte d'Orient Pròxim, que més enllà de la localitat que pugui estar, el que pot és acabar afectant, com ja està fent, a les rutes del transport a nivell global, tant a preu de transport com a preu dels béns i, per tant, el comportament de les companyies en la borsa. En definitiva, la geopolítica pot acabar impactant en l'entorn que les empreses necessiten per construir els seus beneficis futurs i, per tant, afecta a la cotització de les empreses.
Vinga, va, que l'exprimim una mica més, Jaume. Va, ara ve la part fàcil, que són els dubtes dels nostres oients. Estàs preparat o no?
Intentarem resoldre-ho.
No, home, no, ja veuràs que serà fàcil. Perquè ja sabeu que a Fabricació Pròpia obriu aquestes línies per resoldre els dubtes d'economia que tingueu. I avui, mira, Jaume, s'ha posat en contacte amb nosaltres la Mònica i ens ha demanat això.
Hola, soy Mónica de Barcelona. Quería saber si hay alguna época del año más conveniente para empezar una inversión. Ahora es un buen momento para mí, pero claro, al ser verano y a lo mejor tiene más sentido lanzarme a partir de septiembre. Gracias.
Què li podem dir a la Mònica, Jaume?
Bé, de fet, aquesta és una pregunta recurrent per la gent que vol començar a invertir i no sap ben bé quan fer-ho. Mai troben aquest moment ideal per fer el pas. I la resposta és clara. A mi, si em pregunten quan és el millor moment per invertir, sempre responc amb un tòpic, però que és 100% real. Quin? I és que el millor moment per invertir va ser ahir. I el segon millor moment per invertir és avui. Sempre és un bon moment per invertir i per mantenir-se invertit. Com dèiem, com més temps et mantinguis invertit, més probabilitat es té d'obtenir beneficis a llarg termini. Per tant, la resposta és clara. I li diria a la Mònica que no s'ho pensi i que ara mateix ja és el moment ideal per invertir.
Carai, Jaume, això ja és gairebé com una filosofia de vida, ens ho hem d'aprendre, també.
Tal qual. Exacte.
Obre moltes portes. Mira, et deia que a la mesura que ens anaves explicant coses sobre les inversions, recordem Jaume Vilalta, especialista en inversions de clients de Banc Sabadell, parlaves abans de com ens influeixen, no?, les decisions d'inversió, aquestes finances conductuals, i en aquest sentit, doncs, la Laura ens ha escrit un WhatsApp i ens ha preguntat com s'ha d'actuar en períodes d'incertesa, de volatilitat, que li preguntem al Jaume. Jaume, com ho hem de fer, això?
En períodes de volatilitat el que s'ha de fer és mantenir el cap fred, mantenir la tranquil·litat i no fer entrades i sortides precipitades a la inversió. En moments de dubtes, en moments d'incertesa, un s'ha de conèixer un mateix, ha de saber que està sotmès sota la influència d'una sèrie de biaixos, que, com explicava, explicant les finances conductuals, i que ens afecten a la manera en com decidim. Per tant, s'ha de mantenir la inversió, en cas que estiguis molt nerviós, que et coneguis però sàpigues que necessites un consell, a parlar amb el teu assessor i no sé, hi ha eines, com per exemple les aportacions periòdiques o la gestió discrecional de carteres, que el que permeten és no anar prenent la decisió en cada moment, sinó saber que paulatinament vas entrant en el mercat.
Mira, l'Oriol de Barcelona també ens pregunta pel Jaume. Diu, quin percentatge dels teus estalvis aconsella el Jaume invertir?
Bé, de fet, això ja és molt relatiu i cadascú se sap les seves circumstàncies personals. El primer que s'ha de fer és tenir el teu coixí per imprevistos cobert, que es recomana que sigui a partir de 3 vegades dels gastos fixes mensuals. I un cop tens això cobert, doncs estalviar al màxim, estalviar i invertir al màxim que puguis. De fet, el que jo aconsellaria és pre-estalviar, és a dir, no invertir el que et sobra, sinó un cop cobres la nòmina, un cop tens els teus ingressos, dedicar cada mes una part a la inversió. I a partir d'aquí, tot això s'ha de meditar i s'ha de mirar bé quins diners estàs posant a invertir, però clar, és una cosa que és molt personal i cadascú se sap la seva butxaca.
Val, entesos. 3 minuts per arribar al punt de les 5. Jaume, anem ràpid perquè el Salva també ens ha enviat aquest àudio.
Bon dia. Una pregunta al senyor del Banc de Sabadell. Jo habitualment faig lletres del Tresor per fer a 6 o 12 mesos. És convenient continuar-ho o potser és millor ara fer uns dipòsits ja a un pèl més llarg, sense arribar als 10 anys?
Jaume.
Bé, jo des d'aquí...
Mira, i t'ho demano en un minut. Que t'ho demano la resposta en un minut. Perdona.
Jo crec que no és el moment ara mateix de fer aquest tipus de resposta i no tinc tota la informació, no sé el seu perfil de risc, el seu perfil i el seu horitzó temporal. Per tant, penso que el millor és que pugui parlar amb el seu gestor i amb la foto completa segur que li donarà una opinió i un consell molt millor que el que li pugui donar jo així en fred.
Ostres, tu, t'han restat 30 segons, eh?
Què et sembla? Tens alguna més express, la fem, eh?
No, ja està, perquè ho hem de deixar aquí. Perfecte. Esperem haver ajudat el Salva amb aquesta resposta del Jaume Vilalta, especialista en inversions de clients de Banc Sabadell. Moltíssimes gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Has escoltat Els Comptes Clars amb el suport de Banc Sabadell.